Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Carlos, què tal? 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts, ben trobats, i desitjo que esteu portant un dia magnífic, encara que és dimecres 13 de setembre. I això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. De fet, ahir ja va començar podem dir que la maquinària habitual del dia a dia, de la rutina, ja ha començat. Ahir, conforme estudis i educació, també la FP es posava en marxa, ja definitivament, dia 12, amb tota la seva potència, no? Bé, quan mirem les estadístiques, la qüestió canvia. Primer, hi ha un repte aquest any, i és acabar d'implementar la FP dual. Què és la FP dual? Doncs la FP dual és estudis i pràctiques en igualtat de condicions, és a dir, fem una part important de pràctiques i una altra part important d'estudis, que això ja es feien les pràctiques. En FP, en moltes empreses, es feien les pràctiques, però l'FP dual serien unes pràctiques remunerades, etc. D'aquí es desprenen moltes preguntes, les condicions, les maneres, les formes. I la primera sospita és si tot això s'està fent bé. On parlarem. Però si posem xifres a sobre la taula d'aquesta FP dual, mig 50% pràctica, 50% estudiar, doncs les xifres no ajuden gaire, la veritat. No és que no m'agrada dir aquestes coses, però és que és així. Si mirem l'abandonament escolar, un de cada quatre alumnes que comença FP la deixa el primer any. Primer any. De fet, parlem d'abandonament escolar en aquest cas. Per primera vegada, Educació compartirà aquestes dades d'abandonament escolar amb els municipis, que serà la primera vegada que es faran, eh? De fet, cada any, més d'un 20% dels alumnes que comencen un grau de mitjà de formació professional deixa els estudis abans d'acabar el primer curs. És una tendència que s'afegeix a tot el que cada cop en augment, lleugerament per en augment i de forma preocupat pel territori, tenim a sobre, i és l'abandonament escolar. I ja no parlem de FB, parlem d'ESO. També estem parlant d'això, eh? Estem parlant de la qualitat també de l'ensenyament i que possiblement tots els plans d'educació no s'acaben de posar en marxa i no acaben de funcionar com a tots ens agradaria. Què diran les xifres? Les xifres ara mateix diuen que no hem millorat. Això diuen les xifres. Això diuen els percentatges. Això diuen que la tendència que s'havia reduït el 2017... i el 2021, quan s'havia aconseguit passar d'un 26% d'abandonament a un 21%, però ara torna a pujar i aquest curs passat va ser un 23%. Parlem d'educació i parlem d'FP dual, eh? Avui posarem també el focus aquí, eh? Soc el José Miguel Cruz, i això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Bé, ja ho noteu, tenim unes jornades d'instabilitat meteorològica. De fet, aquesta tarda, a partir d'aquesta tarda, ja esperem, tornen arruixats, sobretot en aquest cas, parlem Pirineu i Prepirineu, on el ruix, una alerta activada pel Servei de Meteocat per intensitat de pluja, que es pot acompanyar, com sempre, doncs, en aquest casos, de tempesta o pedra. Això serà cap al Pirineu o Prepirineu. Les temperatures estables o una mica cap a la baixa. Quan parlem de la baixa, estem parlant de que el litoral, un aixafogó important, parlem de 29 graus, i on més es notarà aquesta baixada de temperatura serà cap al Pirineu i cap al sud. I com tenim la xarxa viària catalana a aquestes hores? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs a veure, aquest hora el trànsit en general el tenim més o menys bé, sense grans complicacions, però sí en alguns trams amb alguna incidència, alguna afectació, sobretot en el cas, per exemple, de la C-17, on hi ha hagut un accident a les Masies de Voltregà en sentit Vic en sentit sud hi ha un carril tallat, de moment entre 1 i 2 quilòmetres de l'antitud amb retencions en aquest tram de la C-17. També per obres, en aquest cas, la C-33 a l'inici d'aquesta autopista i en sentit Mollet, sentit nord, hi ha un carril ocupat que afectant amb retencions ben bé quasi tocant el nus de la Trinitat, o la C-25 també afectat d'altres punts com a Manresa o Sant Fruitós de Bages en sentit Girona. Pel que fa a volum de trànsit, si hem de dir que l'autopista P7 a aquesta hora presenta lentitud, aturades d'una banda a Sant Cugat, un parell de 3 quilòmetres en sentit Girona, i més amunt, entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, també en sentit nord. És tot de moment. Bon dia.
Bon dia, Eduard. Moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Catalunya hi ha més de 500.000 persones, mig milió de persones que són viudes. El 80% són dones i un 20% homes. Des d'un punt de vista sociològic, és un grup important. Important. I té un nom o una característica que podríem posar, no, en aquest mig milió de persones, i és soledat no desitjada. Quan un no vol estar sol, però està sol. És un gran repte de la nostra societat oferir aquestes alternatives vitals d'esbarjo, com per exemple seria un dels punts claus seria tenir amics. Aquesta seria un dels punts claus, eh? Però tampoc és tan fàcil. No és tan fàcil. Sergi Tor, com estàs? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies, José Miguel.
Bé, la mitjana d'edat de la societat no desitjada, de quina mitjana d'edat estaríem parlant, Sergi?
Sí, mira, en aquest cas, segons un estudi que es va realitzar aquest mateix estiu, pels majors de 65 anys, un 14% de la població patiria, doncs, el que tu acabes d'explicar, aquesta soledat no desitjada. Un 14% de la població superior dels 65 anys. El perfil majoritari serien vídues i, en aquest cas, també, doncs, persones amb poca protecció social. Perquè, a més, dins de les xifres, també les podem ampliar amb per ficar doncs, el mirall amb unes xifres superiors. Per exemple, la pensió mitjana hores d'ara és de 720 euros. Quina és l'edat mitjana de les persones vídues? Amb homes és de 73 anys i amb les dones de 77. I el de 300.000 llars que hi ha a Catalunya, 300.000 llars, es mantenen amb ingressos de la dona vídua. Un 87.000 sí que hi hauria família, és a dir, estaria la dona vivint amb algun familiar o amb algun fill o amb algun germà, i més de 200.000 llars sí que la dona viu sola i únicament té aquest ingrés, en aquest cas, de la pensió. Algú està parlant, sobretot, amb aquesta xifra del 14% de la població major de 65 anys de la soledat doncs, no desitjada, que ja és una epidèmia social.
Bé, possiblement, quins serien o quines solucions... Jo parlava de fer amics, no?, com una de les sí. solucions per superar aquest concepte de soledat no desitjada.
Sí, hi ha una coincidència unànima que és la socialització. És difícil, és complicat, són persones que a vegades han quedat vídues i que han tingut doncs, una trajectòria vital molt lligada amb la seva parella, que de cop i volta doncs, es queden soles, que els seus fills a vegades han marxat o que no han tingut fills i que per tant doncs, significa un trasbals important amb la seva vida diària. Ja són moltes les entitats que estan oferint diversos tallers. Per exemple, la Creu Roja ofereix aquests tallers d'envelliment que ha tingut aquest any un total de 26.000 persones amb tallers com Enreda't, Siempre Acompañados, Rompiendo la Brecha Digital o Reforzando Vínculos. És important que a cada barri hi hagi la xarxa pròpia, perquè també en aquest cas estem parlant a vegades de persones que no tenen una gran mobilitat, que tenen problemes de mobilitat. Per tant, la clau és establir a tots els barris, sigui d'una gran ciutat, sigui d'una ciutat mitjana, sigui d'una ciutat petita o sigui d'un poble doncs, més gran o més petit amb les seves dimensions, però sempre que hi hagi aquesta proximitat perquè aquestes campanyes puguin ser efectives.
Una d'aquestes associacions que fa aquestes campanyes per fomentar aquesta amistat és Amics de la Gent Gran, no? I possiblement fer amics seria un del que la socialització, fer amics, això se'n diu, fer amics. Però de quines edats? Més joves, més grans, de la mateixa? Parlem d'aquestes amistats, d'aquest programa que posa en marxa i de com fer-ho. I de vegades aquest... No m'atreviria a posar la paraula tabú, però a vegades és una mica en funció de com sí que ho seria, amb el director d'Amics de la Gent Gran, el senyor Albert Quiles. Albert, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, i tu?
Molt bé, gràcies.
Escolta'm, és difícil fer amics en edat adulta?
Doncs es fa difícil perquè sovint tenim associat que els amics i amigues són persones més o menys a la nostra mateixa edat. Aleshores, quan ens fem grans, el que passa és que les persones grans doncs, pateixen moltes pèrdues d'amistat, no? Perquè les persones doncs, o bé s'han mort o bé tenen moltes dificultats de salut. És a dir, per exemple, hi ha persones que s'acostumaven a veure habitualment, però potser aquella persona se'n va viure fora de la ciutat o potser té un problema, per exemple, de sordesa i no es poden ni trucar, no? I llavors aquella amistat es veu, diríem, molt impedida per la possibilitat de poder-se veure i de poder-se seguir tractant, no? I aleshores, des de la Fundació Amics de la Gent Gran, el que incentivem és que es produeixin relacions d'amistat intergeneracionals, que es diuen, que siguin persones de diferents edat i que naturalitzem que tinguem una persona, per exemple, de 25 anys, tingui una persona amiga de 80, no? O que una persona de 75 tingui una amistat amb una persona de 40 anys. No? Per què ens costa tant tenir relacions d'amistat amb persones amb les quals tenim una edat molt diferent?
És, no? És curiós això que dius, però és veritat que no sé si tabú seria la paraula, però socialment és una cosa molt estranya veure una amistat entre una persona de 80 i una de 25.
Ho tenim molt associat, diríem, al que són les relacions dins de la família, no? Si és una persona molt gran i l'altra persona és una persona molt jove, doncs, ho tenim molt associat al que serien els avis.
Exacte,
i els nens,
sí, correcte,
no?
Els correcte.
Pares i els fills. Però, és a dir, no per què? No?
És un problema de generació, és a dir, de gustos, de pensaments, de formes de pensar, perquè habitualment les formes de pensar acostumen a ser molt diferents, i els gustos musicals i aquestes coses. Seria aquesta la situació, un abisme intergeneracional?
Jo crec que, efectivament, hi ha certes diferències generacionals, però també dic que ens sorprendríem de moltes de les situacions que nosaltres vivim des de la Fundació Amics de la Gent Gran, no? De persones que tenen molt més en comú del que podem arribar a pensar, del que poden arribar a pensar les mateixes persones que són amigues, entre una persona, diríem, gran, de 85 anys, i una persona jove, no? És a dir, moltes vegades tenim aquests prejudicis, aquestes idees preconcebudes del que és una persona gran, i el que diem i enfatitzem des de la Fundació Amics de la Gent Gran és que ens deixem sorprendre, no?, per l'amistat amb una persona gran. Per tant, les persones grans d'aquesta generació, que actualment són grans, han hagut de viure uns canvis vitals impressionant des del punt de vista històric, des del punt de vista polític, des del punt de vista social i personal, no? I per tant, són persones que tenen un bagatge i una mirada molt àmplia i que si es van poder adaptar a l'arribada doncs, del telèfon, de la televisió, de la democràcia, es poden adaptar també a l'arribada doncs, d'internet, a la globalització, de la gestió de la diversitat, es poden també adaptar, no? És a dir, no donem per sentat que són persones que viuen del passat i que tenen una idea, diríem, anacrònica del que seria la societat. És a dir, evidentment hi ha persones de tot tipus, amb tot tipus d'estil de vida, d'ideologia i de pensament i d'estil de vida, però hi ha moltes persones amb moltes ganes de fer amistat i que a les persones grans no els importa l'edat de les persones que puguin ser amics o amigues de les persones grans. Per tant, hauríem de fer el mateix les persones que no som grans i que no ens importi l'edat dels nostres amics, no? L'important és gaudir de l'amistat independentment de l'edat.
I a més, suposo, no sé, Albert, en qüestió de voluntariat, com aneu? Perquè, clar, necessitaríeu gent per ajudar a aquesta tasca de la que estem parlant com d'altres, no? D'acompanyament, etcètera, etcètera.
Exacte, és a dir, des de la Fundació Amics de la Gent Gran, ja abans de la pandèmia teníem un increment sostingut del que era les sol·licituds de persones grans que volien ser acompanyades i arrel de la pandèmia això s'ha disparat i cada vegada doncs, tenim més peticions de persones grans que desitgen tenir una amistat amb una persona voluntària i la situació de les persones grans s'ha fet molt més complexa. Per tant, des d'aquí fem una crida a totes aquelles persones que ens estiguin escoltant i que vulguin tenir una amistat amb una persona gran, com deia abans, doncs, que es deixin sorprendre per una amistat d'una persona gran i ens puguin trucar al 93-207-6773 o ens puguin contactar a través del nostre web, que és amicsdelagentgran.org.
Doncs Albert Quiles, director d'Amics de la Gent Gran, escolta'm, moltes gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia. I ja veieu, és una qüestió d'amistats, intentar socialitzar, fer amics, és una bona manera, en tots els sentits, ja, parlant de la gent gran, però per tothom. I és que durant la nostra adolescència segurament les amistats estarien al top one, no?, de defensa i de prioritats vitals. Després ja tens fills, et cases, i ja tot això, no perquè no vulguis tenir amics, sinó perquè moltes vegades tampoc té temps, i això passa com passa. Bé, ara hi cap al Centre Mèdic Estètic Star Bene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, ¿com estàs? Feliz miércoles.
Muchísimas gracias, muy bien, y además con un tema que, fíjate, no sabía que tú ibas a tratar este tema antes, relacionado con el tema de la gente mayor.
Ah, pues adelante. Sí. Adelante, adelante, a ver, soy todo oídos.
Gracias. Relacionado con gente mayor, porque bueno, la gente mayor nos olvidamos, ¿eh?, de que todos vamos a llegar a ser mayores, y es precioso este gesto, pero bueno, también con la gente mayor hay tópicos, ¿no? Y en el caso concreto de la pérdida de peso, un tópico muy extendido es que, claro, con los años pues ya no se puede pesar lo mismo que cuando se era más joven, o que no se pierde peso, ¿vale? Que a lo mejor pierdes 4 o 5 kilos, pero que luego te quedas ahí estancado. Bueno, pues esto no es verdad. Lo digo con rotundidad, y no solamente lo digo, tú sabes que me gusta mucho poder demostrar, ¿no?, y poder hacer ver lo que nosotros afirmamos. De aquí a una semana saldrá en Instagram el testimonio precisamente de lo que yo voy a comentar ahora, de una señora de Gracia con 76 años, que se ve en el Instagram, se ve físicamente, y como ella dice que ha perdido con nosotros 23 kilos.
Caray.
Que se dice rápido, ¿eh?, con 76 años. Esta señora vino a nosotros, además es oyente de COPE, ¿vale?, es oyente de tu programa, vino a nosotros fundamentalmente por un tema de salud. Ella en el propio vídeo de Instagram dice: ahora me puedo abrochar los zapatos y me puedo pintar las uñas de los pies. Es decir, que precisamente cuando somos mayores, jóvenes no lo valoramos tanto, ¿no?, porque nos resulta más fácil, yo me meto como joven todavía, aunque no lo sea tanto, pero hacemos las cosas como más sin darnos cuenta. Sin embargo, cuando llegamos a una edad, pues valoramos mucho más los movimientos, porque nos cuesta más trabajo hacer según qué cosas, ¿no? Pues cuando uno tiene una sobrecarga de 23 kilos, como era el caso de Gracia, pues ¿qué pasa? Te cansas cuando caminas, las escaleras te cuesta la misma vida subirla. Si tienes que ir al supermercado, tienes que procurar venir solo con una bolsita, porque a poco que en la bolsa haya 2-3 kilos, pues te cansas muchísimo más. Y luego ella, aparte, tenía pues problemas de tensión, problemas de colesterol, etcétera, ¿no? Entonces, ella había intentado en otras ocasiones, por su cuenta, haciendo otras cosas que ni tan siquiera voy a nombrar, perder peso, y no lo había conseguido. Había conseguido perder muy poquito y lo recuperaba rápidamente. Y también en este vídeo de Instagram ella reconoce, cosa que agradezco desde esta posibilidad en tu programa, ella agradece haber venido a nuestro centro y nos dice que si no hubiera decidido venir a nuestro centro, no habría podido alcanzar el resultado que ha alcanzado. ¿Porque nosotros hacemos magia? Pues no, ya me gustaría a mí hacer más magia de la que hago, ¿no? Porque lo que hacemos es un trabajo serio y científico, porque somos conscientes de cómo el metabolismo en personas mayores y no tan mayores se lentece por diferentes motivos, y lo que hacemos siempre desde la salud, porque no merece la pena perder la salud para perder peso, ¿de acuerdo? Pues desde la salud y mejorando lo que es el bienestar de los pacientes desde el primer día que empiezan con nosotros, nosotros lo que vamos a hacer es estimular, quitarle la mitad del esfuerzo y hacer que el camino que recorremos juntos sea un camino con muchísimo menos obstáculos y un camino mucho más satisfactorio.
Pues ya lo sabéis, ahí tenéis el Centro Médico Estético Star Bene para echarte una mano en esto y en lo que necesites en este aspecto, ¿eh? Voy a dar en Instagram, ahí donde vais a poder encontrar este testimonio, starbene.es, esa es la web, starbene.es. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, Starbene Medicina Estética. Y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Ya sabéis que podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el centro, y podéis preguntarle cualquier duda que tengáis y la consultáis. El teléfono es el 93-414-36-31, 93-414-36-31, y si ahora mismo no se os queda en la memoria, podéis entrar en la web starbene.es, ahí vais a encontrar el contacto y todo. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Un abrazo, nos vemos, hasta luego.
Igualmente, cuídate, gracias. Hasta luego. I després parlem de l'FP dual, doncs perquè aquest nou curs d'FP de formació professional que comença, amb un complicat repte, l'implantar aquesta modalitat dual, a més, Tot això, si afegim que UGT Catalunya ha publicat un informe sobre que els professors de secundària a Catalunya són dels que menys cobren a tot Espanya, en funció en termes absoluts, doncs la qüestió és caldo de cultiu, eh? De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
La mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
Comienza el partido.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quédate a dormir. Estoy...
Bona. Els graduats en FP dual guanyen un 28% més que els d'FP tradicional. Aquesta és una molt bona notícia. De fet, la intenció al territori, a Catalunya, és tenir 800.000 titulats més abans del 2030. No sé si arribarem aquí. De fet, l'FP de grau mitjà ha guanyat més alumnes que el batxillerat. De fet, el problema que encara l'FP dual no està implantada i no sabem ben bé si serà el model adequat o no. De fet, el reflexe, el mirall de l'FP dual que es posarà aquí a Catalunya, el reflexe, diuen els que manen, que ens emmirallem a Alemanya. Bé, no sé si seria exactament el país adequat per emmirallar-nos en aquestes qüestions, perquè el que tenen allà no el tenim aquí, i a l'inrevés també, la qüestió canvia una mica. Però sí, parlem de tot això, si d'aquest model amb el sindicat USTEC, sindicat de professors de secundària USTEC, tenim al telèfon el Xavier Massó. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Què tal?
Bé, com veus el tema de l'AFP dual? Al final, tu creus que aquest curs s'acabarà implantant? Està ben plantejada la cosa? Com està la situació?
A veure, suposo que sí que l'aniran implantant progressivament perquè hi ha un interès claríssim en la seva implantació per part del departament. Nosaltres, en respecte a l'AFP dual, en som molt crítics, per diferents raons, Vull dir, a veure, la fonamental, a veure, aquí s'està venent una AFP dual que suposadament és el model alemany, etc. I això no és veritat. Simplement no és veritat. És a dir, l'AFP a Alemanya hi ha AFP dual, hi ha AFP no dual, i diguem-ne que la més prestigiosa no és precisament la dual. És a dir, la dual hi van doncs, els alumnes, més de feines doncs, típicament manuals. Veure, no és que sigui un equivalent al que podríem dir una AFP bàsica o coses així, però veure, no és l'AFP prestigiosa d'Alemanya. Això, fonamentalment, hi ha en primer lloc. Perquè aquí ens estan venent, segons la mania i el costum que hi ha aquí, no?, de posar talismans, no? Per exemple, a l'hora cerca el Sant Graal, que actua com a revulsiu, ara ho solucionarà tot l'AFP dual, etc. No.
Sí.
No, a veure, l'AFP dual està muntada... A veure,
Però la idea de l'AFP dual no és dolenta, o no sembla dolenta, no?
A veure, però és que sempre hi ha hagut pràctiques empreses per part de l'AFP dual.
Mm-hmm.
A part de dual o no dual, l'AFP sempre hi ha hagut pràctiques empreses. Ara bé, l'AFP no és estar treballant, és estar estudiant per adquirir la capacitat i els coneixements necessaris per després desplegar un determinat ofici.
D'acord.
Que pot ser de tipus administratiu, de tipus tècnic, de tipus informàtic, en fi, pot ser de mil i una coses, no? Però la idea és aquesta. Aleshores, amb l'AFP dual, el que està passant són dues coses. Una, s'està aportant mà d'obra barata a les empreses. Perquè, i després també, clar, evidentment, aquí hi ha sindicats que hi estan molt interessats.
Ah, jo suposo que en aquest cas, perdona, Xavier, les empreses, per començar, haurien de ser conscients que els nanos van allà a aprendre, no a treballar, sinó a aprendre a fer pràctiques, a aprendre a treballar.
A veure, això és el que no passa sovint, moltíssimes vegades, però és que tampoc aquí tenim el teixit empresarial que hi ha, per exemple, a Alemanya.
Ja.
I aleshores... A veure, però hi ha una cosa que encara, al meu entendre encara ho empitjora més, i és la forma d'avaluar, perquè avalua l'empresa. Les pràctiques han d'estar, en tot cas, sota control del professor, no de l'empresa o del comitè d'empresa, com també passa.
Entenc.
Esclar, això ens sembla aberrant, no? Vull dir, i a la pràctica, doncs, no ve ser una manera, per dir-ho així, ho diré certament d'una manera exagerada, però com rebaixar l'edat laboral, vaja. O sigui...
Home!
Per això ja hi havia els gremis i les confraries i tot això, no?, abans de la Revolució Francesa, vull dir. Però no, és un model de laboralitzar, empresariar, per dir-ho així, l'AFP, i l'AFP no ha de ser això. Si l'AFP ha de ser bona, digna i solvent, doncs no anem bé per aquí, ja t'ho dic,
Bé, doncs aquesta seria el que em quedo. Una de les possibilitats d'aportar mà d'obra barata. Vull dir, és una cosa que, dit així, sona dur, eh?
Doncs sí, però a veure, l'AFP s'està jugant amb això.
Ja.
Vull dir, s'està privatitzant també en el sentit, però ja dic, privatitzant a l'empresa o al comitè d'empresa.
D'acord.
Que és qui regula la feina que fa, s'avalua, nota que consta l'expedient. A veure, això no és un pla d'estudis d'AFP de formació professional, no ho és de cap de les maneres, Això, com ho fessin amb una AFP bàsica o així, doncs sí. Ara, el nivell que ho estan fent, no. Ara, que consti també, que quedi ben clar, que, òbviament, amb una formació professional les pràctiques a l'empresa han d'existir. Vull dir, això no estem pas dient que no, compte.
Bé, després, clar, per tenir un bon professorat, que hi hagi talent, doncs hi han d'haver sous atractius. Un informe de l'UGT diu que, o deixa al descobert, que els professors de secundària són els pitjor pagats. De tot Espanya,
sí,
em refereixo,
Dels pitjors. Em sembla que no sé si és a Ceuta i Melilla, ara potser hi ha ni això, que i a Madrid em sembla que també que cobren una mica menys, però sí, a veure, són els pitjor pagats en termes relatius, és a dir, som els pitjors pagats, vaja, en el sentit que si tu agafes el cost de la vida a Catalunya en relació a altres comunitats, a qualsevol altra comunitat, i amb totes elles fas els càlculs oportuns, aquí, en sou, per dir-ho així, net, estem més o menys estem per sota de la meitat.
Pues tenim tots els ingredients, eh? Fantàstic. Doncs Xavier Massó, del Sindicat de Professors de Secundària d'ESPEC. Escolta, moltes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per la teva opinió.
A vosaltres.
Un plaer, doncs veurem, tant de bo tot vagi molt bé i tant de bo tot estigui encertat. Tant de bo sigui així. Ja veurem quins resultats ens dona. Bé, de seguida parlem de sancions. Acaba l'estiu, pràcticament el dia 23 ja podrem dir ja adéu l'estiu, encara que ja toca, ja notem que va de davallada, no? I fem una mica de resum de tot això, sobretot en qüestions de sancions. Quines han estat les sancions més posades aquest estiu? Marc Puerto, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Estàs bé? Trobes bé?
Sí.
Molt bé. Doncs de seguida parlem d'això, que mira, suposo que hi ha unes quantes, però ara, si em permets, et recomano, a tu que t'agrada menjar carn, la Cabrera Barcelona. Perquè d'Argentina, parlem del tango, per exemple, però també un xef magnífic, el Gastón Ribeira, que un cop se li va passar pel cap allò de, escolta'm, i per què no fem un restaurant especialitzat en les nostres carns, les argentines? Això va passar a Buenos Aires i va tenir tant d'èxit que ara ja pràcticament és una franquícia que s'estén per no sé si per tot el planeta, però uns quants països, eh? El cas és que parlem de la Cabrera, la casa de carns, que porta la millor carn argentina en una experiència que és única pels amants de la carn. Fan altres coses també, no només carn, però estan especialitzats en tot això i la veritat és que ho fan molt bé. La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239, això està entre el carrer Balmes i Rambla Catalunya, per viure la passió per la carn i el foc, pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93-878-3230, La Cabrera, Barcelona.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Pensem en quines han estat les sancions. Seria un rànquing. Rànquing de sancions posades durant l'estiu pels, en aquest cas, pel cos de Mossos d'Esquadra, en aquest cas. Marc Puerto, com estàs? Bon migdia.
Molt bon dia. Doncs sí, en concret, aquestes sancions han pujat un 36% respecte a l'any passat, després de que la Guàrdia Urbana hagi posat 7.500 denúncies durant els mesos de juliol i agost, un fet que coincideix també amb l'augment del preu de les multes i amb sancions que creixen també, doncs, en altres àmbits. Per exemple, per fer necessitats fisiològiques a la via pública, per llançar residus al carrer, així com per fer pintades, les quals aquestes últimes doncs, s'han arribat a duplicar. En aquest sentit, l'Ajuntament assegura que ha netejat 39.000 metres quadrats de pintades i, sobre tot plegat, doncs, nosaltres li hem volgut preguntar a l'Albert Palacios, del sindicat de Mossos USPAC.
L'augment és significatiu, és bastant significatiu i dona peu a les nostres reclamacions, a les nostres queixes de l'incivisme, de la pèrdua d'autoritat de la policia, i m'agradaria saber que totes aquestes sancions quantes han acabat amb atemptat a gent de l'autoritat. Aquesta és l'altra, per la pèrdua d'autoritat que té actualment la policia. Anant a les dades, és molt elevat, molt elevat. També ens hauríem de preguntar quantes d'aquestes sancions acaben, al final, efectuant el pagament.
Unes sancions que, per cert, majoritàriament, hem de dir que tenen un perfil de persones que les produeixen força concret.
El perfil de les persones sancionades són majoritàriament joves, estrangers, també residents d'aquí, i amb una pèrdua total de l'autoritat, que els és igual, que venen a la nostra ciutat a passar-s'ho bé, però a passar-s'ho bé d'aquella manera, perquè també destrossen i efectuen aquest incivisme, i és el perfil d'aquest, majoritàriament estrangers, que venen de farra, perquè troben vols baratos, perquè troben apartaments turístics baratos, i això els hi permet pues fer el que volen.
És un bon què, perquè hi ha una polèmica desatada amb tot això, i és, a vegades, la fama d'impunitat que hi ha a Barcelona, en aquest cas parlàvem concretament de Barcelona, dels joves que venen de fora, els foranis que venen aquí de vacances, que, bé, ja anava a dir una cosa forta, però no, que es descontrolen com volen.
Sí, hi ha un cert descontrol, i clar, no només a l'estiu, sinó que aquestes conductes es mantenen també durant tot l'any. Enguany hem de dir que hi ha hagut més inspeccions i més de 100 agents nous al dia, i pel que fa a la neteja s'han reforçat les brigades, però sembla ser que no ha fet gaire efecte.
Mai serà suficient si no poses fil a l'agulla, i el fil a l'agulla és tocar la butxaca de la gent. I si realitzes un acte incívic, si et toquen la butxaca, doncs probablement la segona vegada t'ho pensaràs. Sigui Barcelona, o sigui Estocolm, o sigui París, t'ho pensaràs de que realitzen una mena d'atac incívic en una ciutat, si et toquen la butxaca, doncs t'ho repensaràs moltíssim.
Clar, i és un bon què, i aquesta seria la situació. Clar, fan aquest tipus de coses a la via pública, reforcem les brigades de neteja. Però escolta'm, si vostè és un guarro, per molt que reforci la brigada de neteja, continuarà sent un guarro. Vull dir, no podem posar, per exemple, la gent que no recull els excrements dels seus gossos, per posar un exemple. Si aquesta persona pues és el que és igual que li posis tres brigades darrere. Vull dir, és el que toca. És una mica també d'autoresponsabilitat. Pels que som d'aquí, els que venen de fora, possiblement, igual contundència, o fer-li veure que aquí hi ha una normativa que s'ha de complir,
sí,
en aquest cas.
Sí, clar, donar un com efecte, no?, a aquestes sancions, que siguin realment sancions com cal, i és el que diu l'Albert Palacios, al final dotar de recursos, però també de materials perquè la policia pugui efectuar la seva feina i realment doncs hagin de pagar d'alguna manera aquest mal ús, no?, de la ciutat.
No, és una vegada és la realitat i una altra la sensació. I la sensació que hi ha en bona part de la ciutadania és això, no?, que els nanos, els turistes joves, els que venen aquí a passar-ho bé, de discoteca i porrón, doncs tenen aquesta sensació de que això és campixa i que poden fer el que vulguin. Escolta'm, Marc, moltes gràcies. Tu,
gràcies.
Quan marxes a l'estranger, et comportes bé, no? Deixes bé el pavelló català, no?
Com ha de ser, com ha de ser.
Com ha de ser, molt bé, molt bé. I que no m'entere jo. Cuida't molt, Marc.
Gràcies.
Adéu. Doncs estem a punt d'arribar a la una. Ja sabeu que totes les xerrades que he fet aquí al programa doncs les podeu tornar a sentir i escoltar i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Allà ho trobareu. Tancarem Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia i obrirem migdia parlant de drogues. D'una en concret. Que no és una droga, però s'utilitza com droga, eh? Així, quan si parlem de cocaïna o heroïna, diem, va, ho identifiquem ràpidament amb droga. I estan creades, bàsicament, per això, a part que hi ha un... Bé, no entrarem en això. Parlem d'una droga barata i molt perillosa, o que pot ser perillosa, el gas de la risa. El famós gas de la risa, que no és cap altra cosa que óxido nitroso, l'òxid nitrós, que s'utilitza, per exemple, en reposteria. Per exemple, és completament legal i que té una utilitat com a eina, una utilitat doncs, en restauració, per exemple, però que s'utilitza com a droga recreativa. Això pot complicar molt i molt la vida a les persones que... als joves, sobretot, que la consumeixen. D'això en parlarem. D'això en parlarem després, de seguida, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a COPE amb Pilar García Muñiz. Fins ara.